Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Ràdio Estel, un estiu de bona nota.
Descobreix noves músiques. T'atreveixes?
Cosmos Radio, Music of the World.
Un món de músiques.
Obert a les músiques del món.
Recerca i difusió de sons i artistes. Cosmos, aquest estiu, cada dia, de dilluns a dissabte, a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. En el programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, podreu escoltar l'entrevista setmanal, curiositats envers els animals i la natura, informació i consells de la mà dels experts, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, amenitzat amb els nostres espais musicals. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic, Jordi Carretero.
Sabies que més de la meitat de les 720 zones humides o maresmes més importants del món es troben ubicades a Europa? Distribuïdes de l'extrem nord fins al sud del nostre continent, la majoria es troben ubicades al voltant dels llacs, els mars i les desembocadures dels rius des de Finlàndia fins al sud de la península Ibèrica. Aquests hàbitats humits són santuaris que donen acollida a moltes espècies terrestres i alades i també a arbres i plantes. Però, curiosament, les maresmes més extenses es troben molt a l'interior del continent, com són els llacs de Zanúria a Polònia, els de Bielorússia, els d'Ucraïna o les llacunes estepàries d'Hongria. Molt importants són també els deltes dels rius Danubi o el Volga, que acullen i són llocs de concentració de milions d'animals. Encara que quasi totes les maresmes pateixen la pressió humana a causa del turisme, l'agricultura, la caça i la contaminació, les zones humides, que són les més amenaçades, es troben ubicades a la Mediterrània. A Catalunya tenim el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que amb els seus marjals i prats acull a una diversitat d'aus, ratpenats, amfibis i rèptils. El Delta de l'Ebre, que amb els seus 310 quilòmetres quadrats de llacunes, dunes, cales i maresmes litorals, són els últims reductes de natura salvatge que hem de continuar protegint i conservant. Com un dels exemples més desfavorables tenim el Delta del Llobregat, espai de nidificació de les aus ubicat en plena ruta migratòria del Mediterrani que, envoltat per les ciutats, els edificis, l'aeroport i l'activa presència humana, s'ha anat reduint i degradant progressivament fins a quedar tan sols una petita extensió molt limitada.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui recordarem la més famosa Big Band que existia als Estats Units. I estic segur que per vosaltres també. És la de Glenn Miller. Neix a principis del segle passat. Va ser el rei del que es diria swing. Era una música ballable que entusiasmava la joventut. Els seus anys de fama anaven des dels anys 30, dic del segle passat, fins als 40, quan va morir. Us he escollit les peces més conegudes que estic segur que molts de vosaltres les recordeu. Per exemple, In the Mood, American Patrol...
defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Temps per l'entrevista aquí a La Veu dels Animals i la Natura, aquí a Ràdio Estel, avui amb en Ricard Marcos. Ricard, bona tarda, bon vespre.
Bona tarda.
Ara ho presentem a l'altra banda, com sempre, de la taula, el Manel Casas i la Carme Méndez.
Bona tarda, bon vespre.
Bon vespre a tots dos. El Ricard Marcos és membre de l'equip de recerca de l'associació Cetàcea, una entitat que neix l'any 2012, amb l'objectiu, bàsicament, doncs, de protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins en el litoral català i especialment la vida d'aquests cetacis. Avui intentarem fer un diagnòstic general de com tenim el mapa de cetacis al mar Mediterrani, especialment, i no sé si hi ha hagut canvis, Ricard, perquè parlàvem també l'any passat d'aquesta nova àrea que s'ha declarat àrea reserva protegida, diguem, d'aquest corredor mediterrani.
Àrea marítima protegida.
Àrea marítima protegida, que és un corredor mediterrani al mar Balear, és a dir, entre el litoral de la costa catalana i València i les Illes Balears.
Bastant avall, eh?
Exacte. Que està lliure, diguem-ne, on es prohibeixen aquestes prospeccions petroleres, totes aquestes afectacions i accions industrials que tenen afectacions sonores i que, per tant, afecten moltíssim la vida dels cetacis. No sé si heu comprovat des de l'associació que hi ha hagut alguna mena de canvi des d'aquesta aprovació.
És molt complicat poder...
Sí que és poc temps, animals, sí que és poc temps, però...
Realment estem parlant d'animals i el seu cicle de vida és molt gran, que per veure canvis en dinàmiques de població, en dinàmiques de moviments i tot, fan falta anys i anys d'estudi, i en un any és molt complicat poder afirmar alguna cosa.
I diners, suposo.
I diners, està clar. Sí, sí, els diners és una cosa superimportant. Però ara, per exemple, fa un parell de dies llegia que s'havien aturat dos prospeccions, concretament de petroli o de buscar aquest petroli en aquesta zona, i un dels motius era l'aprovació d'aquesta àrea protegida. Aleshores, ja només aquest fet que s'hagin pogut aturar dos intents de trobar aquest petroli ja és molt, perquè l'impacte que tenen, la tècnica que utilitzen, que és amb ondes sonores de molt alta freqüència, que realment pot causar molts problemes als dofins i a les balenes, si ja s'han aturat dos, ja és algo superpositiu per les poblacions de dofins i de balenes que tenim aquí.
També es va intentar al voltants de Mallorca, de l'isla de Mallorca, també hi va haver bastant.
Sí, clar, això és una àrea que engloba tot que comentàvem abans, una zona molt gran realment de la costa, que deixa uns petits forats, no?, a les zones més properes a la costa, i que són zones molt interessants per una espècie en concret, com el dofí mular. Aquestes zones queden una mica més exposades i una mica, no?, en incògnita, que quina protecció tenen. També són zones que se'ls fa un ús molt gran.
Què vols dir, que hi ha uns focus, com si diguéssim, d'excepció dins d'aquesta...
Bueno,
perquè l'àrea és molt gran.
Hi ha una... No arriba de costa a costa, diguem. No arriba de la costa de Mallorca a la costa de la península, sinó que hi ha com una franja entre aquesta zona protegida que no entra dins d'això.
I llavors què tenen que fer els cetacis?
Bueno, clar, no.
Aquí no toca.
Han hagut...
Me'n vaig a donar la volta.
Hi ha senyalitzacions.
Sí.
Han hagut d'agafar, no? És la... La zona amb més importància. És veritat que és la zona amb més trànsit d'embarcacions grans.
A veure, una pregunta.
Les zones on el petroli realment es busca, perquè no es buscarà a 100 metres de la costa, el petroli.
Això ha sortit d'una idea de Catalunya, d'Espanya, o d'Europa, o de la ONU, com si digués.
No, és una idea que va sortir d'una plataforma a Balear. Aquí espanyola...
I ha estat apoyat per altres nacions de Ribera?
Se li ha donat suport des de diferents entitats. Nosaltres, des de l'associació, li hem donat suport...
Fora d'Espanya, però de Catalunya.
Fora d'Espanya ho desconec. Al final, això és una normativa espanyola que ens hem marcat nosaltres mateixos de cara a la nostra gestió de les costes.
Bueno, clar, estem en aigües internacionals.
No, aquí no.
No? No arriba?
No. No? Tot això és gestió
o sigui estatal. Que nosaltres, en aquest cas, pues, el govern espanyol té potestat per fer certes...
Per dir aquesta prospecció no la pots fer.
Sí. El territori que va, diguem-ne, des de la península fins a les illes és territori, encara, en aquest cas, territori de gestió estatal. Per sí, tant, és un territori que podem fer.
De Barcelona, em sembla, a Sóller, em sembla que hi ha 80 milles, eh? Mm-hmm. Que recordo la meva navegació a vela.
És veritat, que tu navegaves.
A vela.
T'havies trobat algun cetaci alguna vegada?
Sí.
Sí?
Sí, sí. Un rocual, o no sé, només li veia el llom.
El llom, sí, segurament el rocual.
Però de dofins, seguint el vaixell...
Ara és més difícil, veure. Mm-hmm.
Com diem, aquesta reserva, i és el que discutíem una mica, o que s'ha discutit també, és això que deies tu, Ricard, que és una zona extensa, però és una zona que no abarca del tot les costes, o que hi ha certs punts de la costa que no queden coberts. I aquí hi ha diferents espècies, que ara definirem de cetacis, però en especial hi ha el dofí llistat, que sí que normalment viu una mica més enllà, i en canvi el dofí mular és el que s'acosta una mica més a les zones de costa. Per tant, aquesta espècie potser no estaria tan protegida amb aquesta àrea.
Realment, al Mediterrani es dona una cosa estranya, que és el mar que s'ha utilitzat més a la història de la humanitat. Ja té una tradició des dels romans a grecs, a totes les cultures que han habitat el Mediterrani, d'utilitzar-lo, ja sigui pel comerç, per tot. I en el cas dels dofins i balenes, dels cetacis en general, és un mar poc estudiat. Aleshores, realment tenim molt poca informació dels dofins que tenim aquí, les poblacions que hi ha, què fan. Tenim zones que les poblacions són estàtiques, que estan en un lloc en concret. Nosaltres hem pogut veure, amb els anys que portem d'estudi de la nostra àrea, que els dofins que veiem no són residents d'aquesta zona, perquè els veiem un cop, dos, si són dies molt consecutius, però després no ens tornen a aparèixer fins l'any següent o fins al passat dos anys. Clar, on van a parar aquests dofins? Se'n van a les Balears? Aleshores sí que afectaria, no?, aquesta zona del corredor de cetacis, sí que estaria bé per protegir aquestes poblacions. Segueixen tota la costa fins França, se'n van a Sardenya. Realment encara ens falta, no?, aquests interrogants que tenim de la biologia d'aquestes espècies, anar eliminant-los poc a poc, a base d'estudiar i a base de dedicar-hi esforç, i per poder justament donar resposta a quins projectes o quines mesures de protecció al final ajudarien realment a protegir cada una de les espècies que tenim aquí.
Suposo que això que estàs explicant està relacionat amb un dels projectes que teniu a la vostra web, que és el fotoidentificació, no?
Sí, el projecte de fotoidentificació...
Explica una miqueta, perquè a més veig que també hi ha un altre Amigos del Mar que sembla que busca la col·laboració.
Sí, el projecte de fotoidentificació és el més antic que tenim a l'associació. Va començar el 2013... I l'objectiu principal és conèixer les diferents espècies de cetacis que habitem aquí, que habiten al mar Mediterrani, i després d'aquestes diferents espècies intentar diferenciar cadascun dels individus. No? En el cas, per exemple, del dofí mular, que és el dofí que hi ha als zoos de tot el món, el flipper, no?, conegut tristament, es poden diferenciar els individus a través de les marques que tenen a la seva aleta dorsal, que és l'aleta que tenen a l'esquena. I podem diferenciar, que és aquesta tècnica, no?, la fotoidentificació, a través d'una foto de l'aleta dorsal, fins i tot posar-li un nom, posar-li un codi identificatiu que ens permet fer aquest seguiment al llarg del temps i al llarg de diferents zones d'aquests individus. I aquest seria el projecte al que fem més sortides amb el baler i al que dediquem més esforç.
Projecte des del 2014, diria, eh?
Des del, sí, 2013-2014, 2014 es consolida. Mm.
I presenteu aquest altre, que és Amics
del Mar. El juny del 2018 vam presentar el projecte Amics del Mar, que era una cosa que ja portava molt de temps arrossegant, que volíem fer alguna cosa molt més participativa per la societat, des de pescadors a empreses de lloguer de vaixell, a particulars, a pescadors que surten per divertir-se pescant o el que sigui, i que per casualitat troben un grup de dofins, una balena, i que ens poguessin passar aquesta informació. És un projecte del que ara s'anomena de ciència ciutadana, de participació ciutadana. I realment estem molt contents. En un any hem aconseguit unes 120 observacions diferents de dofins i de balenes.
S'implica la gent.
S'implica molt, i realment és gent que ja està molt implicada per si. Al final és gent que, si turísticament, no?, lloga embarcacions, li interessa també promoure aquest turisme més sostenible. Mm. Si als pescadors també els interessa tenir una pesca sostenible. Ara mateix estem, no?, una mica en el boom de la sostenibilitat i del medi ambient, i es mostra molt interès per diferents sectors de la societat en... i més en aquestes espècies que són molt atractives visualment.
De tota manera, és el que deies, hi ha una dificultat enorme, de moment, de veure exactament què necessiten aquestes espècies, primer per la població, perquè tenim que, de moment, els dofins llistats arriben als... s'estimen poblacions d'unes 117.000 exemplars a la Mediterrània, que va, això és una estimació molt així feta sense moltes dades reals, diguem-ne, no? Però seria el dofí més comú. En canvi, el dofí mular, per exemple, estem parlant d'una població d'uns 10.000, del dofí comú uns 5.000, de cap d'olla, de rorquals, de catxalots, hi ha menys dades, no es pot arribar a fer una estimació. Per tant, si no es pot arribar a fer una estimació, encara menys es pot arribar a determinar quines són exactament els llocs per on passen totes aquestes...
I el seu decliu o expansió, no?
I no oblidem també les tortugues migratòries.
Mm. Sí, que ara cada vegada s'està veient... Bueno, cada estiu, no?, tenim notícies a Catalunya de nius de tortuga, de tortuga babaua, sí, de la careta-careta.
Normalment s'anaven cap a Grècia.
Sí, a Grècia hi ha les colònies i hi ha una teoria de que el canvi climàtic està afectant a que hagin de buscar noves zones de nidificació i que Catalunya podria ser una zona... Catalunya, València, tota la costa est de la península Ibèrica, una zona que estan descobrint i que cada any, recurrentment, s'està veient aquests intents de nidificació i nidificacions aconseguides.
M'agradaria preguntar-te també per un altre exemplar dels que normalment no se'n parla i no coneixem i precisament els científics no en tenen gaires dades, que és el zífid de Cuvier. Què és el zífid de Cuvier?
Els zífids són un grup diferent de cetacis. Normalment, no, els cetacis, la gent, tu els hi parles i et separen en dofins i balenes.
Sí.
I hi ha altres, per exemple, el catxalot, que és... La gent normalment el classifica com a balena, però no ho és un grup diferent. Doncs són unes espècies molt complicades d'estudiar i de determinar, perquè estan moltíssim temps sota l'aigua. Realment, quan nosaltres les hem vist un cop, aquest 2019 o més, i és això, les veus estan uns quants minuts a sobre...
Quin aspecte?
És complicat.
S'assembla a...
S'assemblaria a un dofí una mica més gros, més robust, més llarg, i clar, aguanten uns quants minuts de superfície i després poden estar-se molt més de mitja hora. Justament el rècord de...
d'apnea,
el té un zífid. Hi ha moltes espècies diferents i farà un parell d'anys justament es va descobrir una espècie nova de zífid a través d'un cadàver que s'havia trobat a una costa, em sembla que era a l'Antàrtida o així, que a través d'un cadàver havien descobert que no es corresponia a cap de les espècies que es tenien classificades. Llavors aquell individu s'ha trobat que és diferent, però no s'ha vist viu mai.
És com un desconegut encara. És curiós, Tantes coses que sabem, inclús sí, de la lluna, realment. I no sabem encara... Que...
I estem parlant del Mediterrani, sí. El tenim aquí al costat, sí, però sí. Clar, potser també és possible que, com que fa aquests períodes tan llargs, diguem-ne, i es capbussa aquestes profunditats, també, o se sap, o s'intueix, per pescar cefalòpodes, vés a saber, calamars, a profunditat, no? Doncs possiblement per això passa molt poc temps a superfície i no en tenim dades, però vull dir, és com un exemple de dir... encara tot el que s'ha de descobrir, oi?
Sí, realment, si haguéssim de treure totes les coses que no sabem, aquí al Mediterrani, concretament, ens donaríem en compte que hi ha moltíssimes.
I que poden desaparèixer abans de que les sabem.
I, a més, clar, el problema que tenim al Mediterrani és que és un mar quasi tancat. O sigui, està obert per l'estret de Gibraltar. Aleshores, el fa un mar molt, molt sensible a tot, a contaminació, a trànsit marítim, a moltíssimes coses, i una d'elles és que tots els individus que tenim aquí els tenim, no?, quasi gairebé tancats a... de la resta o aïllats de la resta, a excepció d'alguns que sí que fan migracions entrant i sortint per l'estret, però són coses bones i coses dolentes al final.
A l'estret hi ha l'única població que se sàpiga d'orques al mar d'Alboran.
Sí, no és resident allà, sinó que va estar molt relacionada amb la migració de la tonyina. S'han especialitzat en l'època que la tonyina passa per l'estret de Gibraltar, que fa com un embut. Saben que van allà i, a més, saben que els pescadors, tant del Marroc com d'Espanya, les pesquen i utilitzen mètodes bastant tradicionals. També s'utilitzen
cruels.
I s'esperen a que passi la tonyina per alimentar-se d'elles.
Deixa'm recordar que som amb el Ricard Marcos, que som aquí la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel, i que és de l'associació Cetacea, una associació que treballa només amb voluntaris.
Escolta, què passa amb la illa de Cabrera?
Què passa?
Ja, no ho sé. és una excepció, està dins d'aquesta àrea que estem parlant.
Protegida.
Crec que la Illa Cabrera té mesures de protecció específiques per ella mateixa.
Però lligat amb aquests animals que estem parlant ara? O no?
Crec que té
una cosa de pesca, com les medes o una cosa així.
Bueno, les medes... és que al final es barregen...
El Jordi en sap molt de medes. No
de,
saps,
de les medes?
Sí.
La meda gran, la meda petita... Sí, la... Sí.
Al final es barregen, no?, com diferents fórmules de protecció que s'han anat creant, i hi ha les reserves integrals, les reserves parcials, els parcs naturals, hi ha moltíssimes coses. La Illa de Cabrera ara mateix desconec en quin estat està. Sí que té mesures de protecció específiques molt abans del corredor de migració de cetacis.
I després una altra cosa... A veure, perquè el mar és enorme, el Mediterrani és petitet, però és enorme.
Sí.
No veus res, només veus aigua, veritat? Hi ha alguna entitat estatal que es dediqui a controlar o fer alguna cosa, a part de ONGs i voluntariat?
En quin ja, sentit? De...
En l'aspecte que allí vagi un i comenci a matar dofins i jo deixo...
Furtivisme.
En una balenes, per exemple.
L'Estat té l'obligació...
Un japonès, sí. O un noruec i comenci a caçar balenes.
La caça de balenes està prohibida. S'ha de dir que Espanya ha caçat balenes. Ja... El País Basc, per exemple, tenia una tradició balenera molt important. Justament, no?, el que en diuen la balena franca. Es va extingir allà degut a la caça que se'n feia. I ara mateix no es fa aquesta pesca directa.
Estem parlant de coses il·legals, eh? O sigui, per controlar la il·legalitat.
Per controlar-ho, l'Estat té l'obligació de controlar-ho, realment. Són animals protegits.
Com ho fa?
A través de, per exemple, la Guàrdia Civil, té la seva
marítim.
El grup marítim. Agents rurals també tenen embarcacions per poder fer aquest control. Al final, cada policia té la seva gestió i el mar
així,
és de la Guàrdia Civil.
Et consta d'algun fet, d'algun vaixell que regularment faci una trajectòria?
De control, no crec... No,
em sembla que això està molt abandonat.
No el conec, però segurament, si existís, tampoc ho coneixeria. Perquè al final no, l'objectiu seria que fos... el menys previsible possible.
I no traurien pits, la Guàrdia Civil? Escolta, i nosaltres...
Si l'objectiu real fos protegir o intentar atrapar, si hi ha algun cas de furtisme i tot això, seria ser el menys previsible possible per intentar atrapar justament els casos que es donessin. Si tu saps que de dilluns a dimarts va del punt A al punt B, tu saps que ja podràs anar de dimecres a diumenge...
Ho esquives.
Ho desconec, però si s'està fent també ho desconeixeria. Aleshores... No, el control de platges i del mar és de la Guàrdia Civil.
Aquí, i parlant de cetacis, hi ha tres causes bàsiques, diguem-ne, que els hi poden malmetre la salut i la vida,
sí,
en alguns casos, que bàsicament són la pesca, i ara, si vols, ho detallem una mica més, el so, i precisament per això també s'ha creat aquesta àrea, i lliure de prospeccions i altres històries que, evidentment, afecten moltíssim.
És que jo tinc poc que el paper tot ho aguanta.
Però la pràctica
demostra... Aquí està el problema. Escolta, comença a fer això, doncs cada un fa el que li dona la gana i em diràs tu.
Clar. Però això passa molt, Manel? També
sí.
Amb exemples d'aquí també en regulacions costaneres, no? I ara que parlàvem de la Guàrdia Civil, de vegades hi ha patrulles que sí que haurien de passar molt regularment i, evidentment, la seva freqüència de pas és tan ínfima que en molts llocs s'acaba fent... El que es vol, una mica, eh? Però això és un petit parèntesi. Però, com dèiem, aquestes afectacions també a nivell de so, a nivell de pesca i a nivell de contaminació.
Mirem un positiu.
Sí. I a nivell de contaminació, perquè també hi ha molts cetacis, i molts d'ells, alguns en especial, que tenen una afectació molt gran a la contaminació per metalls pesats.
Mm. Sí, al final, en el tema del so és això, eh? El mecanisme de comunicació i de detecció de tot el que tenen al voltant dels cetacis funciona amb el so. Si tu li afegeixes un so superfort a tot aquest ambient sonor que tenen ells, els altera moltíssim i pot causar que s'espantin i problemes de descompressió i tot això que van associats a pujar molt ràpid de profunditat.
I també de comunicació entre ells.
I de comunicació entre ells.
A través clar, del totalment. Seu sistema d'ecolocalització, no?
I el tema dels mateixos pesants, i ja no només dels mateixos pesants, de microplàstics, que també els acumulen, qualsevol tipus de contaminant, el van acumulant. I a més són els animals que tenim a la part alta de la, no, d'aquesta xarxa tròfica, d'aquest ecosistema, i aleshores van agafant de tot arreu, agafen del medi o agafen dels animals dels que s'alimenten. I realment, no, que el Japó, per exemple, es menja la carn de dofí o de balena, no es recomana perquè és una carn molt contaminada per mercuri, i això afecta moltíssim a la salut humana.
Escolta, i dins d'aquest corredor i en general al Mediterrani, com està influint, en aquest cas vull preguntar-te negativament, les embarcacions esportives? Perquè cada vegada estem veient més ports esportius, més barcos, afortunadament que no surten molts d'ells. Però com estan influint?
Les embarcacions esportives al final té la complicació té una complicació de regular, perquè la gent té la llibertat de fer el que vol o més o menys d'anar on ella vulgui. Un dels objectius que nosaltres teníem també amb el projecte Amics del Mar era conscienciar tota aquesta població, tota aquesta gent que surt de manera lúdica,
també, entre altres coses,
que siguin conscients del que hi ha, i que hi ha una normativa que ells, si veuen dofins, els poden gaudir, els poden veure i disfrutar d'aquests animals en llibertat, que és un espectacle increïble, però que sàpiguen que hi ha una normativa per apropar-se. Tu no pots agafar i ficar-te a sobre o a un pam d'un dofí. Està prohibit per llei. Aleshores, que siguin conscients que s'han de quedar a una distància, que han d'intentar apropar-se per lateral, mai per davant, no directe, ni per darrere.
I poden estar dins del corredor? És que, clar, jo no sé les dimensions, no? Però s'autoritza que una embarcació esportiva vagi seguint la trajectòria, el trajecte del corredor?
Sí, totalment, i no esportives, i de transport de mercaderies i tot això. El corredor de...
Només és pel soroll.
I no, exacte, hi ha activitats que queden prohibides o sobretot queden regulades més aviat. I s'han de demanar permisos, com els de prospeccions, que si te'l donen, de moment no s'han donat, però si te'l donen et permet fer-ho, i si no te'l donen, doncs queda prohibida l'activitat. En el cas de les embarcacions lúdiques, el soroll que fan, al final tampoc és un soroll extremadament fort.
No els hi afecta massa.
Sí que els hi afecta, perquè no deixa de ser un...
O és la quantitat d'embarcacions que puguin coincidir.
Exacte, la quantitat que poden... Normalment, en el tema dels grups dels dofins, a l'aproximació, recomana una embarcació, dos com a molt, per apropar-se.
Tot això, qui ho controla i com...
Aquest és el gran problema. Però mirem un positiu. Sí. Intentem mirar un positiu.
A mi em costa, mirar-ho en positiu.
Sí. No, però realment és una... I ara, parlant seriosament, realment és dramàtic, perquè hi ha moltes mesures o algunes regulacions que s'han aconseguit després de molts d'anys, però, clar, aquestes regulacions han d'anar acompanyades, lògicament, d'una supervisió. I si no hi ha supervisió, anem malament. I en molts casos és així, A banda de tot això que hem fet, i deixem per un altre dia el tema de la pesca, perquè, evidentment, afecta moltíssim també aquests cetacis, les xarxes d'encerclament, moltes tremalls, alguns que queden penjats, que poden arribar a matar també aquests cetacis. A banda d'això, hi ha activitats molt importants que teniu i interessants que teniu dins la vostra associació, a banda d'aquests avistaments, on la gent pot participar, emplaçant una mica també la gent a poder participar-hi, i totes aquestes visualitzacions, també aquesta manera de participar, diguem-ne, si algú visualitza, si no visualitza, i a part hi ha també recomanacions, no? Com això que parlàvem ara, de recomanacions en cas de vaixell que passin al costat de cetacis, no? Hi ha unes velocitats mínimes, hi ha unes zones diferenciades, oi?
Sí, exacte. Realment nosaltres, o a l'origen de l'associació, té un objectiu molt clar, i és donar a conèixer, primer de tot, a part de conservar i intentar investigar sobre aquests animals, és donar-los a conèixer també.
Sí.
Realment tu parles amb nens de 15 anys, que no siguin gaire petits ni molt grans, i desconeixen que al mar Mediterrani hi ha dofins i balenes.
Només se'n recorden que els zoos...
Exacte, són animals que han anat al zoo, i no ha tingut o no s'ha donat el missatge de que aquests dofins que estava veient també estaven al mar Mediterrani. Aleshores, una de les idees principals que teníem era una alternativa al zoo.
Aneu a les escoles?
Fem treball amb escoles, també, però al final... tots som voluntaris, no hi ha ningú, ara mateix no hi ha ningú que cobri a l'associació, i és molt complicat.
Ja és, emplacem a tothom a cuidar el mar Mediterrani, evidentment, a cuidar aquestes espècies que queden poques i cada vegada han anat quedant menys, i ara CETACEA i altres associacions estan intentant treure temps d'on poden per intentar investigar i amb la ciència intentar fer regulacions molt millors i que es puguin preservar, però us emplaço a poder col·laborar i sobretot seguir la tasca de CETACEA, perquè són una associació que, com diem, forma part de tot de voluntaris i de gent amant del mar. Ricard Marcos, moltes gràcies per venir avui.
Gràcies, gràcies. I a la propera, perquè sí. Això s'ha d'anar continuant. Sí. Per sí.
Moltíssimes gràcies, Marc, i endavant,
Moltes gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem recordant l'orquestra del Glenn Miller. Li va tocar passar la Segona Guerra Mundial i es va incorporar a l'exèrcit, doncs feia concerts perquè els soldats poguessin oblidar aquells moments tan difícils. Al Glenn l'ascendiren a major i en plena guerra i després del desembarc de Normandia, en una petita aeronau des de Londres a París desaparegué i no se sap mai més res d'ells. Eren tres passatgers i els pilots. Això va donar peu a que es fessin després tota mena de suposicions. Els talls que ara us passo són de la mateixa orquestra que durant la guerra i que foren trobades les cintes bastant més tard entre els arxius perduts de la BBC. Escolteu ara Tuxedo Jackson, A String of Pearls, i la cançó que caracteritzava la banda, sempre, Moonlight Serenade. A la propera, com sempre, si Déu vol. Thank you.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Pamela Anderson amb els animals i la natura. Pamela Anderson, actriu nord-americana famosa per ser protagonista de la sèrie televisiva Los Vigilantes de la Playa. Entre les principals preocupacions com a activista animalista hi són la lluita contra la caça furtiva, la caça de les foques i la venda d'animals exòtics. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per què fan olor les flors?
La comunicació és una de les coses que ens fa ser humans, però no som els únics que ens comuniquem, perquè les plantes també ho fan amb els altres éssers vius que les envolten. En lloc de paraules, elles utilitzen senyals químics a través d'unes substàncies anomenades compostos orgànics volàtils. Aquestes substàncies són principalment terpens, uns greixos que hi ha a la resina, i compostos aromàtics que fan l'olor tan característica de les flors. De fet, investigadors del CREAF han comprovat que la fragància de cada flor depèn dels fongs i els bacteris que les recobreixen. Les plantes emeten aquestes substàncies químiques a l'aire en forma de gas. Per una banda, serveixen per atraure els insectes pol·linitzadors com les abelles i les papallones, que necessiten el nèctar de les flors per menjar. Així, s'asseguren que tindran descendència gràcies a l'intercanvi de pol·len que fan aquests insectes. A més, les plantes també utilitzen aquestes substàncies aromàtiques per advertir alguns perills. Per exemple, si algun animal a la vora que se les volen menjar, les plantes emeten un tipus de compostos per avisar a les plantes veïnes. En altres ocasions, també fan servir aquests compostos volàtils com armes de defensa. Si s'apropa algun paràsit que les vol atacar, les plantes el repelen amb aquestes substàncies. Malauradament, alguns estudis recents han comprovat que el canvi climàtic està provocant que aquests compostos es desintegrin més ràpid del compte. Això despista els insectes i fa que els costi més trobar les flors.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Mai hem maltractat i malmès la nostra casa de tots com en els darrers dos segles. Es torna indispensable crear un sistema normatiu que inclogui límits infranquejables i asseguri la protecció dels ecosistemes abans que les noves formes de poder derivades del paradigma tecnoeconòmic acabin arrasant no tan sols la política, sinó també la llibertat i la justícia. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba,
I finalitzem el nostre programa d'avui i us esperem la propera setmana a la veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
No sé si tu saps que qui diu si plou és el cel i no l'aigua. Que la passa més gran no és senyal de res si un dels peus no avança. I comptem els carrers per milions d'estels, jo tinc fe relativa. La raó no és un do i dormir millor pot canviar-nos la vida. I de com no sé com t'he estimat de més, que no l'equació per trobar-te el so i me l'acosto a l'oïda. He desfet un petó, l'he estudiat de prop, llavi, son i saliva. I procuro ordenar cada situació pel seu grau d'importància, entenent tot això com un mal menor que pot fer certa gràcia. I de cop no sé com t'he estimat de més. Com el control no hi és, ni tu ni jo, ni tu ni jo sabrem que el sol dura un dia. I sovint se m'escapa la ironia, ja veurem, ja veurem, oh, oh, que no he vingut a fer-me el fort jo aquí amb tu. I tranquil·les que controlo la partida, ja veurem, ja veurem, i bona sort i mai no siguis fum. I sovint se m'escapa la ironia, ja veurem, ja veurem, oh, oh, que no he vingut a fer-me el fort aquí amb tu. I tranquils que controlo la partida, ja veurem, ja veurem, bona sort i mai no siguis. I de com no sé com t'he estimat de més, que no, que no.